Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Corbera. Molt bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
El Leandro Lamor, bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, benvingut, Manel, bona tarda també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, primer dissabte del mes de febrer, el senyor Jordi García Viña. Molt bona tarda, senyor García Viña.
Hola, bona tarda.
Ell és director de Relacions Laborals de la COE. Parlarem d'economia, parlarem d'empresa, una mica també de política, si ens dona temps, inclús de futbol i tot, que jo sé que el senyor García Viña és molt futbolero del Barça, veritat?
I tant,
que sí. Doncs vinga. Les coses sembla que van bé aquest any, eh?
Bé, jo penso Madrid, que sí.
Ens atraparem al final, no? O què?
Jo espero que amb una mica de...
Sí?
Una mica de ganes, potser sí.
Bueno. Escolti, comencem i entrem en matèria parlant d'una cosa que està relacionada, jo no sé si en qüestions empresarials, qüestions laborals, qüestions polítiques, però bé, jo li plantejo la pregunta i li formulo doncs unes declaracions que les últimes setmanes hem anat escoltant molt aquí a Catalunya. La consellera de Governació de la Generalitat, la senyora Meritxell Borràs, doncs deia, escolti, jo els funcionaris veig normal, inclús necessari, que el dilluns que ve, el dia 6, doncs acompanyin, demanin un dia de festa o un dia d'aquests assumptes personals per anar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs a fer costat amb el senyor Artur Mas, el senyor Ortega i la senyora Rigau, que seran jutjats pel tema del simulacre de consulta del 9-N. Aquestes crides a no anar a treballar, jo particularment penso que no estan gaire bé, i més si venen d'un responsable que té un càrrec institucional. Vostè com ho veu?
Bé, demostra clarament que la consellera no entén que la possibilitat de treballar o no forma part dels drets dels treballadors i no pas d'una imposició política. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ho hauria de fer mirar clarament.
Vull dir, millor que cadascú faci el que li sembli aquell dia, però en tot cas, el que no pot fer pas un responsable d'una conselleria o un representant institucional és incitar o, entre cometes, coaccionar un treballador, un funcionari en aquest cas, perquè vagi a fer costat a una altra persona. No,
perquè si no estaríem pensant en moments anteriors de la història d'Espanya en el qual hi havia la festa on tots els treballadors estaven obligats a fer festa i a fer les exhibicions, i això és absolutament antidemocràtic.
Molt bé, aviam, deixem de costat aquest tema, abordem d'altres qüestions que vostè les coneix molt bé, com per exemple, des de la COE, vostè és director de Relacions Laborals de la COE, jo no sé si des de la gran patronal doncs, ja s'està treballant, crec que he llegit alguna cosa en aquest sentit i vostè m'ho dirà que estic en el camí correcte o no, de quin tipus d'increments salarials doncs, recomanen o aconsella la COE de cara a aquest 2017?
Miri, nosaltres tenim un punt de vista molt, molt clar. Que es basa fonamentalment en dues idees. Una, l'any 2017 és un any de recuperació econòmica, però una mica més lent que el 2016, i per tant no tirem els mobles per la finestra, siguem cautelosos, prenem les coses tranquil·lament. Dos, qualsevol recomanació que podem fer la patronal o els sindicats, perquè aquestes coses aquí a Espanya es fan per acord i funcionen bastant bé, han de tenir en compte la realitat, i la realitat actual és que els increments mitjans dels convenis col·lectius durant l'any 2016 està una mica per sobre de l'1%. Per tant, que féssim una recomanació conjunta d'anar al 3% o del 4%, algú ens podria dir, escolti, és que vostès no coneixen la realitat. Per tant, qualsevol acord que prenguem ha de tenir aquesta referència del dia a dia, dels que negocien convenis col·lectius, dels que estan en pactes, que amb un esforç doncs, per part de les dues parts doncs, ens estan dient, miri, som responsables, estem per l'aposta de la pujada d'increment de salaris, però, sisplau, amb una certa tranquil·litat, perquè val més que aconseguim l'objectiu fonamental, que és crear ocupació, i no sigui que per la via d'incrementar excessivament els salaris doncs hi hagi molta gent que no pugui incorporar-se al mercat de treball, que és la nostra prioritat.
Estaríem doncs parlant entre un 1 i un 1,5%?
L'acord que vam signar l'any 2016 ens portava a l'1,5%, la realitat està a l'1%, i per tant seguien aquesta banda de l'1,5% o fins i tot amb una variabilitat del 0,5 derivada d'altres elements com la productivitat o la millora de l'absentisme, serien, diguem, postures raonables senzillament per la realitat que tenim a Espanya a l'actualitat.
Aviam, portem uns anys de crisi important a Espanya, els treballadors ens hem apretat molt i molt i molt el cinturó, bé, aquelles coses sembla que comencen a anar una mica bé, diu tothom, doncs home, també hi hauria d'haver una certa relaxació per tots plegats, no?, en aquest sentit.
Sí, però jo aquí diria dues coses, és veritat, però els salaris han anat pujant en els últims anys, és veritat que no als ritmes que havíem tingut fins a l'any 2007, però mai ha existit una reducció de salari o una congelació de salari, com per exemple sí que l'hem vist amb algunes prestacions, com la jubilació i algunes qüestions. I dos, no ens oblidem que aquesta crisi, que ha donat molt fort als treballadors, també ha donat molt fort a les empreses i als autònoms, per tant, hem tingut moltes empreses i moltes persones que treballaven de manera autònoma que han hagut de tancar. Hem de sortir tots plegats de la crisi i ho hem de fer d'una manera raonable tots.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula, el Joan Corbera, el Leandro, el Manel, qui vol començar doncs la ronda de preguntes, el Manel, tio. Vinga, endavant, Manel.
Sí, jo li volia preguntar que és veritat que estem en un moment de recuperació i que hi ha hagut una baixada de l'atur important, això és una bona notícia, es miri com es miri, però m'agradaria demanar-li també la lletra petita d'aquesta recuperació en el mercat laboral, perquè estem incidint molt en determinats sectors que són molt necessaris i molt importants, però que també són salaris baixos. I si són salaris baixos, ens va malament pel conjunt, perquè contribueixen menys a la seguretat social, per les seves pensions d'aquests propis treballadors, doncs serà pitjor, però també pel conjunt de l'estat de benestar que volem conservar. Llavors m'agradaria que analitzés o que ens digués a quins sectors realment s'està recuperant el mercat laboral i si es pot incidir des del govern o des de les patronals i també la contribució dels propis sindicats.
Mira, jo li diria que en primer lloc el sistema econòmic a Espanya i a Catalunya l'hem variat en els últims 20 anys. Tots recordem els polígons industrials i les grans indústries que teníem al voltant de les grans capitals i a les comarques properes a Barcelona, i tot això ha desaparegut. Per tant, l'estructura econòmica que tenim no té res a veure. I d'aquesta manera, però és una cosa molt habitual que els salaris de la indústria siguin més baixos que els salaris del servei, i és veritat que a tots ens agradaria tenir un mecanisme basat en la indústria, però no el tenim. Dos, els salaris del nostre país, com a tota la resta de la Unió Europea, s'acorden mitjançant pactes entre els treballadors i les empreses, entre representants dels treballadors i de les empreses. Si ells decideixen, que són els que coneixen les necessitats, la realitat, el passat i el futur, que l'increment sigui aquesta mitjana que estic parlant de l'1, segur que qualsevol des de fora no l'encertarà més que ells. Per tant, és evident que estem en una situació que potser no és la desitjable, però després d'una crisi econòmica tan important com la que hem sofert a partir de l'any 2006-2007 i amb encara quasi bé 4 milions de treballadors que no tenen treball, jo penso que ens hem de prendre les coses tranquil·lament. Repeteixo, no és el desitjable, i estic pensant per exemple en un col·lectiu que de vegades se'n parla poc però és el més afectat, que són els joves, no? Però és cert que ara no arreglarem el que vam destrossar en aquells anys, per tant fem-ho poc a poc, fem-ho bé i a veure si la propera crisi no ve d'aquí 10 anys sinó que ve d'aquí 100 anys
i ens agafa més ben preparats, no? Perquè en fi,
l'ideal seria aprendre de les crisis, però per això el que intentem és pensar que hem passat una crisi econòmica, estem en una situació econòmica i política diferent que la crisi del 73 però, o que la crisi del 90.
Aquesta ha sigut molt dura, aquesta crisi.
Aquesta ha sigut una crisi
suave, eh?
Sí.
Ha deixat molta gent pel camí, moltíssima gent pel camí.
Sí, però probablement també es
deu... Tots, treballadors i empresaris,
I probablement es deu a que molta gent van o vam fer les coses malament. I aleshores una mica el que hauríem d'intentar...
No tornar a caure amb aquests errors.
Podem, diguem, preocupar-la, però no tornem a caure.
Leandro, vinga.
Sí, jo volia plantejar un tema d'actualitat aquests dies, que és aquest dret que, en el cas de França, s'ha reconegut i s'està parlant molt del dret a la desconnexió del treball, no? Aquest dret que empararia el dret a desconnectar, no? Diguem-ne, a no agafar el mòbil, no? Després en hores que no són de feina. Voldria saber la seva opinió, si això podria ser aplicable, no? al mercat laboral espanyol.
A veure, els francesos són molt aficionats a fer aquest tipus de normes, que el que fan és determinar que la negociació col·lectiva regularan això, perquè no han limitat ni res així. La meva opinió és que aquest tema està resolt en el nostre país, perquè la negociació col·lectiva en aquells sectors en els quals hi ha aquestes hores ambivalents, que en el seu moment dèiem hores de guàrdia, però hores de presència o hores de disponibilitat, la veritat és que se li donen moltes terminologia, doncs ja ho tenim resolt, i aquells sectors que ho necessiten ho tenen determinat. A partir d'aquí, que és una cosa que moltes vegades em critiquen, totes aquelles situacions que siguin il·legals, doncs ja hi ha els mecanismes per posar-hi remei. Però tractar de regular una qüestió senzillament per aquelles situacions fraudulentes no té sentit. Nosaltres portem un telèfon a sobre les 24 hores del dia, com fa 10 anys el teníem a casa, i això ens ha alterat absolutament la vida. I de la mateixa manera que mirem el correu, el WhatsApp o el que sigui que ens envien els nostres amics, jo tampoc li veig gaire problema a mirar altres coses.
Clar, és realista, això en una economia de serveis, en una economia d'emprenedoria, és realista apagar el mòbil en un moment determinat.
No, per això dic jo que a mi em sembla que és molt més bon criteri, primer, que sigui una decisió personal i lliure de totes les persones. Segon, que un de les necessitats que té aquest país i que té tota la Unió Europea, precisament en la línia que diu vostè, és de flexibilitat sobretot de temps, no, que no vol dir treballar 24 hores al dia, sinó distribuir d'una manera molt més raonable, d'acord amb les necessitats que té cada activitat econòmica, cada persona, el seu temps. D'aquesta manera ens en sortirem millor. Les coses rígides, i permeti'm que és un tema que jo li tinc molta afició, els horaris comercials, doncs això no té cap sentit.
Joan.
Sí, el govern espanyol s'ha marcat com una de les prioritats aquesta legislatura racionalitzar els horaris laborals, o fer, si més no, més compatible la vida laboral amb la vida familiar, i avançar doncs cap a models potser més del centre Europa i nord d'Europa. La COE han contactat amb vostès per tractar de buscar fórmules que ajudin a les empreses, doncs, sense, suposo, manllevar la necessària competitivitat de cada empresa i tenint en compte també les peculiaritats de cada sector, no és el mateix el sector serveis que el sector industrial, però han contactat amb vostès, estan treballant, o la COE s'ha avançat i ha creat algun tipus de mecanisme, estudi, informe, no sé, aquest tema, com el plantegen des de la patronal?
Doncs, miri, jo diria que quasi bé contestat el que jo diria, i els arguments són aquests. En primer lloc, hi ha un element de pura llibertat personal i econòmica que cadascú decideix o hauria de poder decidir en quin moment obre la seva botiga, el seu negoci, en quin moment presta el servei, o en quin moment vaig al cine, o en quin moment vaig a un restaurant. Per tant, des d'aquest punt de vista, difícilment m'ho poden limitar. Dos, les activitats econòmiques poden tenir horaris diferents, i per tant és absolutament impossible establir un horari concret, perquè si el que estem pensant és que algú acabi a les 6 de la tarda, però per tancar la resta de coses, perquè si jo puc acabar a les 6 de la tarda per poder anar a comprar o per poder anar al gimnàs o per poder anar al cine, vol dir que aquesta gent d'aquestes activitats haurà de treballar. Per tant, des d'aquest punt de vista, a nosaltres ens sembla que no té sentit la unificació, perquè a més tampoc existeix altres països de la Unió Europea, perquè potser el que fan és tancar les botigues a les 5, però no vol dir que tanquin totes les 5 o les 6. I una mica en la línia que deia abans, tot el tema de la jornada de treball està regulat perfectament a tots els convenis i a tots els pactes que es fan, i a més està regulat per gent que coneix la realitat i que coneix les necessitats. Per tant, no fa falta que ninguna llei ens digui què hem de fer, perquè cada sector, per acord, no?, determinarà si el que vol és treballar el cap de setmana o no vol treballar el cap de setmana i com ho ha de fer. Aquí no estem parlant, repeteixo, de treballar més hores, sinó estem parlant de donar la possibilitat a les persones i als pactes a que puguin organitzar-ho com necessitin. Jo penso que el tema és molt, molt senzill.
Sí, però permeti'm incidir. Li preguntava si el govern s'ha posat en contacte amb la COE per aquest assumpte.
Sí, perdó. S'ha posat en contacte amb nosaltres. El que passa és que jo penso que estem partint de posicions posicions diferents, perquè ells tenen una idea que jo qualificaria com una mica massa antiga d'aquesta distribució d'horaris, perquè la cosa és molt més complexa que fa molts anys. Em permetran vostès, els que ja fa alguns anys que anem per aquest món, encara ens recordem que durant les celebracions de Setmana Santa no hi havia cine, no hi havia bars, no. Això, escolti, avui al segle XXI doncs probablement té poc sentit, el mateix poc sentit que té doncs no permetre que la gent pugui gaudir del seu temps lliure, per exemple els dissabtes o els diumenges. Aleshores, davant d'aquesta situació, creiem que és molt més fàcil que sigui la llibertat. Permeti'm també dir una cosa més. Amb el tema de la conciliació, que jo penso que junta. Anem a veure. Aquí el que hem d'intentar és posar un equilibri entre l'activitat econòmica i l'activitat personal. Si tirem cap a un sentit d'una manera molt extrema, ens trobarem amb problemes. I jo penso que és important que entenguem el desenvolupament personal i familiar, però clar, tenint en compte que li estem demanant no a un veí, sinó al que em paga el sou. Per tant, el que li paga el sou ha de tenir dret també a ajustar les seves necessitats econòmiques i productives. Yep. Per tant, aquí fer una, diguem, una argumentació dient no, és que aquí l'únic que existeix són els treballadors, em sembla no entendre les dues postures.
Llavors, sobre i la jornada de 35 hores per llei?
Ai, això ja sap vostè que ho van imposar a la ministra Obria a França i va ser un absolut fracàs. Vull dir que no té sentit.
No té sentit.
Aquí el que es tracta, penso jo, és d'establir mecanismes flexibles de distribució de la jornada que ens permetin poder treballar i poder desenvolupar d'acord amb les necessitats personals i de l'empresa, però això està inventat, hi ha moltíssimes empreses que ja tenen aquestes qüestions, i repeteixo, i totes aquelles situacions que siguin fraudulentes o d'abús ja tenen els seus mecanismes, eh? Jo penso que no hi ha ningú en aquest país que tracti de defensar-les, sinó senzillament de reordenar-les.
Parlava vostè abans de les rigideses en el tema horaris, no? Això afectaria molt, per exemple, aquí a Catalunya, el tema dels horaris comercials. Aquí hi ha unes restriccions molt fèrries, molt fortes en comparació, per exemple, les que hi ha a Madrid, que allò que és liberalització total dels horaris. Quin sistema és el que seria més recomanable, més aconsellable, el que funciona millor?
És que amb això, senyor Lozada, que em toca en un aspecte que jo sempre he defensat. Clar, permeti'm que els hi posi les dents llargues. Vostès saben quin plaer és el diumenge poder anar a comprar a qualsevol lloc de Madrid? En vol dir qualsevol lloc, vol dir els grans magatzems, vol dir el súper i vol dir les botigues. I jo no he vist cap diumenge dels que he estat a Madrid cap força que obligui a les botigues a obrir. No existeix. Senzillament obren o no depenent de les seves necessitats. I jo en aquest cas sempre he pensat, i ara que alguns diumenges hi soc, que el màxim beneficiat és el consumidor, que va o no va a comprar o als llocs, però té la llibertat de fer-ho. Em sembla que no entendre aquesta situació és no entendre res del món actual.
I l'empresari també té la llibertat d'obrir o no obrir. Exactament, és que és això. Vull dir,
té la llibertat d'obrir, sap que ha de respectar les normes i per tant pot contractar altra gent o no, depenent de si pot fer-ho o no. Si no li surt a compte i decideix que ell no vol passar el diumenge allí, doncs no obre. Per tant, està tot absolutament fonamentat amb la llibertat, que és el que ens interessa.
Però hi ha l'argument de que això manlleva el model comercial català de la botiga petita i situada en l'epicentre de les ciutats. Un model que no existeix a Madrid, vaja.
Però a Madrid també hi ha botigues petites, i les botigues petites decideixen obrir o no depenent dels seus números, però això és el que passa també aquí. Aquí hem tingut allò que, és que sembla que tingui molts anys, no? Allò que anomenàvem els colmados, que obria quan els hi semblaven.
Bueno, torna els colmados.
Vull dir que no hi havia cap problema des d'aquest punt de vista. Per tant, escolti, doni'm la llibertat per decidir si jo com a botiguer el que vull és obrir a les 8 del matí, a les 10 del matí o als diumenges, menges, i després ja decidiré com ho organitzo.
I també és veritat que al centre de la ciutat cada vegada hi ha més botigues petites, no? Totes més franquícies, grans botigues internacionals, vull dir que no... Jo no sé si aquest tema està tancat, volia passar a una altra qüestió, si no està tancat.
No, sí, deixo. Tenia un altre, per això.
Doncs escolteu, deixeu-me abans que res que situï els oients. Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Manchón, el Joan Corbera, el Leandro Lamor, el convidat d'aquest dissabte, el senyor Jordi García Viña, que és director de Relacions Laborals de la patronal COE. Preguntes obertes per al Leandro i per al Manel. Endavant, Leandro.
Sí, li volia preguntar, ja sé que hi ha una comissió que estava elaborant els efectes d'aquella sentència de la Unió Europea, no? Del Tribunal de Justícia, en la que vostè forma part, no? Aquella sentència que equiparava, no? el cost de l'acomiadament dels treballadors interins i fixos, no? Aquest tema, independentment del final com sigui el resultat de la comissió, quin recorregut li veu aquesta sentència a nivell espanyol?
A veure, jo, si em permet, donaré la meva opinió personal, tot i que és veritat que jo sóc membre d'aquesta comissió. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea desconeix absolutament quins són els paràmetres de la legislació espanyola dels últims 40 anys. Nosaltres tenim un sistema de contractació temporal que comença l'any 1984 i que l'any 2001 algú se li acudeix posar una indemnització de 12 dies en determinats contractes temporals, no els interins, sinó els obres de serveis i eventuals. Durant 30 anys hem tingut aquest sistema. No hi ha cap sentència que ho hagi criticat, no hi ha cap diari, cap article doctrinal que ho hagi dit. Ara tenim una sentència que s'equivoca de totes, de l'estructura, i que fa que sembla que hi ha un revolt, sobretot dels nostres tribunals, amb aquesta situació. Jo penso que aquí l'important és tenir en compte dues qüestions. Una, si es vol canviar la legislació espanyola, doncs aquí nosaltres des de la COEF fa molt de temps que venim dient que estem encantats de participar en aquest debat, perquè de fet la norma espanyola segur que té altre recorregut i segur que té moltes qüestions. Per tant, parlem de les indemnitzacions, dels interins, dels contractes, parlem de totes les qüestions. Ara bé, tenim en compte que Espanya és un país que té molta temporalitat, que té uns índexs de temporalitats que fa més de 30 anys que funcionen, per tant no té res a veure amb la crisi o no la crisi, i que a més tenim una estructura econòmica que en una part molt important té a veure amb un determinat període de temps, quina és l'estructura, diguem, de serveis que funciona a Catalunya tot l'any, Barcelona, però fora de Barcelona la majoria té una temporalitat que no hi ha manera de trencar-la, perquè ni tenim neu al mes d'agost ni fa bon temps al mes de febrer a costa. Per tant, hem de donar-nos que aquesta realitat, diguem, és molt més important que determinades decisions jurisprudencials. Jo penso que els tribunals haurien d'intentar donar-se'n que la realitat és més important que les seves opinions personals.
Sí, jo volia canviar també de tema però en la mateixa direcció. Clar, la COE i els sindicats estaven negociant una pujada del salari mínim quan va arribar la decisió del govern després de l'acord entre el Partit Popular i el PSOE. Estem davant també d'una pèrdua de la interlocució social, de tot el que es feia abans, tot el que estàvem acostumats, que s'arribava a grans pactes entre els que dèiem els agents socials, no? Que incloia les patronals i els sindicats, perquè justament se'n parlava i arriba una decisió i t'agafa amb el peu canviat, no?
Miri, jo diria que si algun país de la Unió Europea ha funcionat bé el diàleg social i la negociació col·lectiva ha estat Espanya. Espanya en els últims 40 anys hem estat capaços de posar-nos d'acord, que és molt difícil, posar-nos d'acord, perquè al final vol dir renunciar, vol dir sentir-se frustrat, vol dir deixar-se moltes coses, diguem, al camí. Doncs aquest país ha estat Espanya, que té fantàstics acords i a més, i nosaltres ho pensem així, una part molt important de la sortida de la crisi econòmica es deu a l'acord interconfederal que es va fer l'any 2012, que va permetre aquesta qüestió. Si hem perdut pistonada o no, jo diria que no. Jo veig que els interlocutors socials, que no tenen una feina fàcil, perquè repeteixo, posar-se d'acord és molt difícil, i en el cas que em diu vostè, els polítics estan encantats de governar en majoria absoluta, però quan han d'arribar a acords els hi costa molt més, no? I en canvi, a les relacions laborals no es vota mai, sempre s'ha de fer per acord. No, és per assentiment, perquè al final en un conveni col·lectiu no hi ha votació majoritària, sinó que hi ha dos parts que han de dir estem d'acord, no? Jo penso que estem al mateix lloc que hem estat i sempre amb aquesta postura d'oferir-nos als diferents governs amb una legitimitat molt, molt important, que és ser els coneixedors de la realitat concreta. I quan estem parlant del sector, d'un determinat sector, jo li puc assegurar que no hi ha ningú que conegui millor aquell determinat sector com són els empresaris i els treballadors d'aquell sector, eh? Vull dir, això fa falta preguntar-los a ells i li diran què fa falta, què no fa falta, quines necessitats tindran d'aquí 20 anys, quin tipus de formació necessiten els treballadors. És així de senzill, eh? No cal gastar més diners que preguntar-los.
En tot cas, sobre aquest acord, hi estan a favor en la mesura que es va incrementar el salari mínim interprofessional. Hi ha alguns experts que consideren que va ser una mesura negativa pel conjunt de l'economia i altres hi ha un debat significatiu sobre el salari mínim.
A veure, és veritat, hi ha molts estudis que diuen que l'increment del salari mínim interprofessional té un efecte negatiu sobretot per treballadors de baixa qualificació, per joves, per aturats, i probablement sigui així. Home, nosaltres pensem que la pujada del 8% de manera lineal pot tenir uns efectes molt negatius en aquell procés de recuperació econòmica pausada necessària que tenim. Vull dir, precisament ara el que necessitem no és increments de costos molt importants, perquè a més recordi vostè que no sol és un problema d'increment del salari mínim interprofessional, sinó també de les cotitzacions de la Seguretat Social, també de l'IRPF, per tant
tot el que comporta, tot el que comporta.
Exacte. Sí.
Corbera, vinga.
Sí, li voldria preguntar sobre dos fenòmens del mercat laboral. El primer és que la crisi doncs, ha provocat que determinats segments, en concret les persones de més de 50-55 anys i especialment dones, doncs, han quedat fora del mercat i fins i tot de manera potser ja permanent, malauradament, no? Potser per falta de preparació o per part d'oferta empresarial. Quin futur o què es pot fer respecte a aquest col·lectiu? I per altra banda, abans de la crisi, doncs, amb uns índexs d'atur baixos a Catalunya, recordo per exemple a Lleida que eren inferiors al 5% i es parlava fins i tot de plena ocupació abans del 2007, es deia i els empresaris queixaven de que faltava mà d'obra i era el moment en què, me'n recordo, alguna patronal anava a buscar soldadors polonesos en origen per portar-los ja aquí amb el contracte de treball sota el braç. S'està produint la paradoxa de que no s'estan cobrint ara amb un atur tan alt algunes posicions, algun tipus de lloc de treball especialitzat? Aquesta paradoxa entre atur i falta de...
Sí, jo diria que aquí nosaltres tenim un problema estructural molt important, sobretot residenciat a l'educació i a la formació. La formació professional en aquest país no ha donat els resultats que tots esperàvem i vol dir que des de fa molt de temps tenim dos problemes fonamentals. Un, aquella gent que queda expulsat del mercat de treball sense gaires possibilitats de reincorporació. Vostè citava les persones grans, però és que les persones grans solen ser principalment els aturats de llarga durada, que són un problema no nostre, sinó és un problema de tota Europa. Tenim una campanya europea en aquesta matèria perquè és veritablement preocupant. El desajustament es deu sobretot perquè no hem tingut mai o no hem fet mai una anàlisi estructural i a llarga distància del que necessitem, i això ha fet que a mesura que haguem inventat noves coses doncs hem hagut d'anar fora a buscar-los-hi i en canvi teníem la paradoxa que teníem molts aturats, i ara segueix passant això. Ens trobem amb sectors econòmics que segueixen sense trobar persones per fer feina.
Com quins?
Doncs sobretot els més desenvolupats, tot el que són noves tecnologies, d'acord? I en canvi tenim 4 milions d'aturats. Això es soluciona sobretot mitjançant el sistema educatiu. El sistema educatiu ha de ser molt més rigorós, molt més, diguem, estratègic, ha d'intentar fer anàlisi de les ocupacions i de les activitats que tindran de futur, i així és molt més senzill. I aleshores probablement amb aquesta operacions trobarem que les properes demandes la gent pugui cobrir-les sense cap problema.
A banda de les noves tecnologies, passa també amb oficis tradicionals, el lampista, el soldador, el matricer, hi ha oferta de llocs de treball que no es cobreix?
A veure, jo diria que sobretot el que ens trobem és que hi ha determinades activitats que al no estar ben estructurades és molt difícil tenir una titulació sobre això. I per tant aquí hi ha un problema que tampoc ha estat cobert ni per la formació professional, diguem més tradicional, ni pels sistemes duals d'alternança i aquestes qüestions, perquè amb aquest aspecte, com amb altres, hem tingut un problema essencialment dels nostres governants, en el qual, aquest concret que jo li comentava, porten 40 anys diguem, enfadats o lluitant els responsables d'educació i els responsables de treball. I aleshores, clar, amb això no podem cobrir les posicions que necessitem.
Senyor García Viñas, jo li volia preguntar per un tema que segur que vostè el coneix molt bé, que és el de les pensions. Bueno, els que estem aquí en aquesta taula encara ens queden uns quants anys per rejubilar-nos, però bueno, en fi. Si pretenem viure de les pensions, ens estem equivocant?
Miri,
o només de la pensió ens equivoquem?
Jo, si em permet vostè, vaig a començar tal com vaig fer farà un mes a... Al Congrés dels Diputats vaig ser citat per fer una intervenció a la Comissió del Pacto de Toledo i vaig dir el mateix això i els aviso que se'm van enfadar tots els parlamentaris, però jo vaig dir molt convençut. Jo vaig començar explicant que jo que estic allò de la mitjana edat, i deixem-ho així amb la incertesa, els meus avis...
Això vol dir que corren perill o no?
Bueno, jo diria que...
La mitjana edat.
Els meus Malo. Avis... tenien una pensió de jubilació, però mai van pensar que viurien exclusivament de la pensió. Per tant, havien fet els estalvis, havien comprat no sé què. Vale. Els meus pares ara estan cobrant una pensió de jubilació, però evidentment, dins del seu plantejament vital, mai van pensar que havien de viure essencialment de la pensió, sinó que vol dir que com hem fet especialment aquí a Catalunya, que hem estalviat tota la vida, doncs ja teníem les altres opcions. Què vol dir això? Que si ara pretenem viure exclusivament de la pensió de jubilació ens equivocarem, perquè mai ha funcionat així. És veritat que nosaltres hem tingut un moment molt concret derivat de la crisi econòmica que ha fet minvar tots els estalvis que podien haver, que ha retallat al màxim, no?, els superàvits que podien tenir determinades famílies, i aleshores estan vivint de la pensió. Però és que no hi ha cap país, no hi ha cap societat que pugui viure de la pensió exclusivament. Fixi's vostè que el grau, diguem, de substitució de la pensió de jubilació respecte al salari, no?, allò que diem el grau de cobertura, Espanya és el país, diguem, on hi ha més cobertura de tot el món. Estem al voltant del 80%. Però encara així, repeteixo, no podrà ser possible, però perquè mai ho ha estat. Això vol dir que és important que conservem la pensió, que la podem anar millorant, però que evidentment hem de fer el mateix que han fet els nostres pares i els nostres avis, i és buscar mitjans, diguem, alternatius o complementaris per poder
pensions,
viure.
Un pla de pensions?
El que sigui. Ja. Pensi vostè que hem passat per l'estalvi líquid, per comprar propietat immobiliària, per tenir pla de pensions, vull dir que opcions n'hi ha de molts tipus.
Però seria recomanable, per exemple, quan comences a treballar, a fer-te un pla de pensions, el primer contracte. Que...
Bé, per què no? Podria ser una bona opció. Un pla de pensions pots tenir un sistema
durant tota la vida, no?
Exacte, et vagis fent un estalvi que et puguis utilitzar per les coses que et fan falta, et vincula la necessitat d'estalvi, que sempre és molt important, et compromet. A mi no em sembla molt mala idea. Recordin que fa molts anys hi havia allò de l'estalvi escolar i funcionava molt bé, de que érem nens, no? Ens ingressaven i ens donaven uns petits regals. Allò va desaparèixer i formava part de la cultura, diguem, popular.
I la reforma laboral que es va fer l'anterior legislatura, ni tocar-la o és millorable?
Miri, nosaltres tenim una norma que ara és del 2015, però que va tenir una reforma important el 1995 i que el seu origen és de l'any 1980. i es diu l'Estatut dels Treballadors, sempre s'ha dit igual, i l'estructura ha estat molt semblant i l'hem anat posant modificacions. Des del 95 al 2015, els 100 articles que té l'Estatut dels Treballadors, que tampoc en té tants, s'han modificat 50 vegades. Vol dir que cada vegada que se'ns parla de la reforma, no? Que nosaltres diem és, però escolti, de quina reforma estem parlant? De la del 15, del 14, del 13, del 12, perquè la de l'11, del 10, vull dir, perquè successivament en els últims anys hem reformat totes les qüestions. La reforma que vam tenir l'any 2012 va fer una cosa que era absolutament necessària, i era apropar l'estructura que hi ha a altres països de la Unió Europea, de flexibilitat, sempre per acord, perquè al final mecanismes unilaterals de l'empresari no n'hi ha. La majoria de qüestions, un comiat col·lectiu requereix acord amb els representants dels treballadors, una inaplicació del conveni requereix acord, vale? Per tant, des d'aquest punt de vista, la reforma el que va fer va ser posar un engranatge més a l'hora de poder adaptar aquesta situació de crisi. Què hem de fer a partir d'ara? Hem de seguir pensant que aquesta legislació que tenim actualment pensem que no és suficient per les necessitats de creació d'ocupació, especialment d'una manera molt més ràpida, que és el que ens fa falta, no? És veritat que l'últim any, l'any 2016, hem creat 400-450.000 llocs de treball, però clar, aquest efecte no té per què passar els altres anys. L'any 2016 ha estat un any absolutament extraordinari des del punt de vista econòmic, però el 2017 no serà tan igual. Per tant, l'any 2016 hem creat 500.000 de llocs de treball. Crearem 500.000 de llocs de treball l'any 2017? Difícil. Ara, posem-li mecanismes de flexibilització del mercat de treball, de rebaixa d'impostos, de rebaixa de costos, que ens permetin que l'any 2017 tornem a crear 500.000 de llocs de treball.
Sí, senyor Viña, l'altre dia el president del Círculo de Empresarios de Madrid, el senyor Javier Vega de Soane, va dir que els empresaris fugeixen de Catalunya com de la pesta, perquè diu que en un territori on no es compleix la llei, on no es vol complir la llei, provoca tanta inseguretat jurídica pels inversors i empresaris que en defugen. Està d'acord amb el que va dir?
O és una exageració?
No, jo diria que, amb independència que es pugui dir si Catalunya és d'un color o d'un altre, jo penso que tots els empresaris aspiren a dues qüestions molt importants. Una és la seguretat jurídica, que, però això és molt evident, vull dir, quan comencem a jugar cartes tots volem saber quines són les regles del joc i no ens les canviïn. I dos, i això més important, i permetin que ho digui d'una manera molt planera, però jo penso que és molt important, que ens deixin tranquils. Jo penso que és absolutament important que els polítics actuals se n'adonin que el que necessita la societat és descontaminar-se de la intervenció dels estats i que d'alguna manera ens deixin fer, que no ens regulin tantes coses, que ens deixin tenir més iniciativa econòmica, personal. Si aconseguim seguretat jurídica i autonomia o llibertat, qualsevol lloc serà bo per invertir i per desenvolupar econòmicament. Catalunya també, clar.
I què, es va passar a tres pobles el senyor Vega de Seuani o no? Home, perquè això de dir que huyen como las pestes, aviam, home, sona realment durillo i complicat, malament.
Sí, sí, sí. A veure, aquí hem de...
es poden dir de moltes maneres les coses, però potser d'aquestes...
Aquestes metàfores bíbliques.
Sí. Sí, perquè jo penso que en general les persones, diguem, no tenim aquesta sensació de fugida general. Ara, també pot ser que hi hagin empreses que quan estan pensant a invertir a un determinat territori facin un estudi i aquests elements sí que els tinguin en compte per, en comptes d'invertir a Catalunya, fer-ho a una comunitat on es donen altres circumstàncies.
O una fiscalitat més amable i més agradable, no?
Pensin vostès que l'IRPF de Catalunya és el més alt d'Espanya.
I es podria baixar, no?
Per exemple.
Sí?
Es podria baixar, per suposat. Mm-hmm.
Manel, què?
No, hi volia entrar aquí, però estava pensant que l'objectiu del president Rajoy és arribar als 20 milions de cotitzants a la Seguretat Social, ho està dient contínuament, però també es diu al mateix temps que no n'hi hauria prou amb aquests 20 milions de cotitzants per tenir la seguretat de que la Seguretat Social no patirà. Per què? Perquè aquests 20 milions segurament ara i fa 10 anys doncs estan cotitzant menys, no? Segurament, perquè els salaris s'han moderat, han baixat en alguns casos, no? Llavors, amb quina quantitat ens podíem quedar tranquils? o una de dos, o hi ha molts més cotitzants o pugen els salaris d'una forma significativa. Amb quina equació ens podem quedar, sent realista, en els propers 10-15 anys?
Jo penso que ha de ser una combinació de tres factors. Una, hem de tenir més gent treballant. Nosaltres tenim ara una població activa d'uns 18 milions de persones i hauríem d'estar als 20 o als 21, perquè de fet als 20 hi hem estat en altres posicions. Per tant, això hauria de ser raonablement, diguem, un dels nostres objectius fonamentals. És evident que això no és suficient, però és absolutament fonamental, perquè l'ocupació permet fer més sostenible les pensions, però també permet, doncs, pagar més impostos, que hi hagi gent que treballi, que hi hagi gent que vivi. Per tant, econòmicament, des d'aquest punt de vista, és molt, molt important. Dos, evidentment, ha d'haver una combinació absolutament important entre els ingressos i les despeses. Vol dir que els ingressos té sentit que continuïn com ara, perquè es pacten i s'acorden. Qualsevol tipus d'increment de cost seria un increment absolutament artificial i probablement el que generaria seria un mecanisme contrari a la creació d'ocupació, perquè al final els costos són molt importants. I tres, i per això posava jo la tercera qüestió. Escolti, si no en tenim prou, ja hi ha altres mecanismes. Alemanya fa uns mesos ha decidit posar part dels seus impostos a la seguretat social. És veritat que la seguretat social de la moderna, la que coneixem nosaltres i que es van inventar a Prússia, és contributiva i que essencialment s'ha de pagar mitjançant cotitzacions a la seguretat social, però si pensem que és tan fonamental com per l'estat de benestar, i jo penso que tothom ho pensa, doncs escolti, si no n'hi ha prou amb les cotitzacions a la seguretat social, i si a pujar les cotitzacions a la seguretat social pot ser pitjor, no?, allò de la remei i la malaltia, doncs busquem-hi uns altres fons, posem-li impostos...
Via pressupostos, el PSOE ho va proposar, sé que és un debat entre els partits, el govern de moment no diu res, no fa cap proposta, però podria ser una alternativa.
A mi el que em semblaria més raonable no és tant com s'està dient, per exemple, a la campanya electoral francesa, de posar un impost específic sobre això, sinó senzillament fer transferències del govern respecte a les pensions, com que al final és una suma de base zero, que han de fer és decidir en què no paguen, en què no gasten aquesta despesa, perquè la posem a les pensions. No es tracta de generar més ingressos, sinó senzillament fer una redistribució.
Corbera.
Sí, permeti'm que torni a furgar sobre un assumpte del que no haurà sentit parlar mai, que és el procés. Vostè és un català.
Portem quasi 44 minuts de programa i no n'hem parlat encara, eh?
Sí.
Fa mal, fa mal.
Anem aprenent.
Un èxit, eh?
Mal,
un èxit.
Mal.
Vinga.
Vostè, que és un català a Madrid i que la seva organització, entre altres, representa les grans empreses, l'IBEX 35, quin és el sentir general dels empresaris i dels directius d'aquestes empreses respecte al que està passant a Catalunya? Si hi ha un denominador comú, una remor, un diàleg comú respecte al que passa?
Vostè ja sap que parlar per boca dels altres sempre és molt difícil, però jo diria que els empresaris el que tenen és aquesta situació d'incertesa que tenim tots. Vull dir, l'empresari català per excel·lència ha estat aquell que agafava la maleta i se n'anava a vendre i era amic de tots i aleshores parlava tots els idiomes que fes falta i feia les bromes de totes les cultures, perquè d'alguna manera nosaltres sempre hem estat gent molt oberta, gent molt agradable, i de fet l'exemple clar el tenim de que sempre hem estat una terra d'acollida durant molts segles, no ara, i sempre hem estat una terra de comerciants i de navegants, per tant, no ens ha costat mai això, no? Per tant, jo penso que els empresaris el que estan preocupats és per aquesta interferència de les qüestions polítiques a la societat i a la vida normal. Això és el que ens preocupa absolutament, i per això jo deia que ens encantaria rebaixar aquesta presència dels governants i deixar que la societat, doncs, fes la seva vida. La societat, quan se li pregunta quina és la seva màxima preocupació, per desgràcia, segueix dient que la desocupació, perquè és veritat que tots tenen un amic, un parent, un fill que té aquest problema, i no és el procés. Per tant, jo penso que aquí els nostres governants haurien de mirar la societat i deixar-nos una mica en pau i deixar-nos una mica tranquils, que és com es viu millor.
I com a empresari, com portes el fet de que Estats Units, no? Que governa el president és un empresari. Doncs que estigui anunciant mesures d'ingerència a l'economia, com forçar les empreses americanes a produir el dintre del territori dels Estats Units, a contractar treballadors. No és una paradoxa, això?
O si em permets, Leandro, que la imatge d'això és que a Davos qui s'ha presentat és el primer ministre xinès, no? Que està defensant la globalització, la Xina, no?
Jo, a veure, probablement estem tots d'acord. A mi em sembla que el proteccionisme, que ha estat una mesura econòmica que funcionava al segle XVIII i que ens ha funcionat a Catalunya, no ens oblidem, doncs ara ja no té sentit. I per tant, és una mesura molt, molt limitada, que té un recorregut molt curt. Per tant, d'aquí dos dies hauran de tornar a obrir les fronteres, hauran de tornar a pensar amb els tractats, perquè si no passa allò que deien, no? que quan tu tractes de gravar els productes mexicans, qui acaben pagant són els treballadors i els ciutadans dels Estats Units, no? És una contradicció en si mateixa.
Molt bé, doncs hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Jordi García Viña, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest dissabte, compartir reflexions econòmiques, polítiques i esportives que no li hem preguntat, no? Però bueno, què en veu vostè?
Aquestes coses me les ha de preguntar al final de la temporada, a veure qui ha guanyat, i en parlarem.
No, mitja temporada les coses... Bueno, no pinta pas malament.
Com és allò, no? Del sac i del gat, aquí esperem-nos.
Bueno, molt bé, aviam, Jordi García Viña, moltíssimes gràcies, és el director de Relacions Laborals de la COE per estar aquest dissabte amb el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, i moltíssima sort, per Madrid.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Corbera, Leandro Lamor, Manel Manchón, tornem dissabte que ve, Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi molt bé.